COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida, puntuals 12 i 20. Demà dimarts i 13, una altra vegada. Ja sabeu que quan no és any de traspàs, els dies del febrer es calquen els dies de març. A la seva disposició les setmanes, vull dir. Per tant, al febrer vam tenir dimarts i 13. Doncs al març, un altre dimarts i 13. A hores d'ara tenim 14 graus a la ciutat de Lleida. Com sempre, buscarem primer de tot la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Anna Borrell. També farem un repàs ràpid de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estarà amb nosaltres avui el Cosme García parlant de barris i el Joan Bellmunt, que ens durà directes cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una al migdia a Lleida obrim la Nacional 240. Ja saps que ens connectem amb els companys de COPE a Tarragona, emitint per tota la província de Lleida, per tota la província de Tarragona, i els dimarts el que fem és parlar de cuina, de receptes, i coneguem, doncs, a cuiners, a xefs, a propietaris de restaurants, tant de Lleida com de Tarragona. I també ens acompanyarà la Leida Martí, amb la que parlarem, doncs, de tendències, de moda, de roba, dels ben vestits, dels mal vestits, ja saps. I arribarem a dos quarts de dues, en la que en el moment en el que obrim a Lleida la nostra tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Ara sí, busquem aquesta previsió meteorològica amb l'Anna Borrell. Anna, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim un cel amb intervals de núvols mitjans o alts a les comarques de Lleida. A la meitat nord poden deixar-nos precipitacions febles, amb una cota de neu que anirà pujant dels 1.000 als 1.400 metres al llarg del dia. Les temperatures no variaran gaire. S'esperen màximes de 18 graus a Lleida, 17 a Balaguer, 15 graus a Tàrrega, 14 a la Seu d'Urgell i 13 a Viella. El vent continuarà bufant de l'oest suau avui. Demà arriba un nou front. Anirà quedant el cel més o menys tapat i a última hora s'esperen precipitacions que avançaran d'oest a est. Poden arribar a ser localment persistents a la cara sud del Pirineu. Les temperatures pujaran una mica més. Hi haurà ja màximes de 20 graus a bona part del Pla de Lleida, mínimes de 4 a Lleida o Balaguer, 5 graus a Tàrrega, 0 a la Seu d'Urgell i 1 grau a Viella. El vent continuarà fluix, variable, amb tendència al final del dia a bufar de sud, molt fort a la Vall d'Aran i en cotes altes del Pirineu, i de fet a partir de la tarda s'activaran avisos per ratxes de 80 km per hora. A la resta tindrem vent de sud molt més fluix.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs vinga, ja saps que tens el nostre WhatsApp a la teva disposició, 664-526-180, 664-526-180. Has identificat la cançó, o qui la canta, o quan la va començar a cantar, o en quin àlbum estava inclosa? Explica-m'ho. Envies un missatge al 664-526-180, de veu o de text. Jo et dic que té 12 anys, aquest tema. Jo t'avanço. 12 anys. Són els Red Hot Chili Peppers, Dani California, l'any 2006, i és un tema que estava inclòs dins del seu treball discogràfic que portava per títol Stadium Arcadium. 2006, Dani California, els Red Hot Chili Peppers, Busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I comencem parlant de successos. Ahir va volcar un camió més de 200 porcs a Vilanova de Meià. Molts dels animals van quedar malferits i possiblement s'hauran de sacrificar. Obrim la plana econòmica. Els preus pugen dues dècimes al febrer a Lleida i deixen una inflació anual de l'1,2%, mig punt més alta que al gener. L'increment de la factura elèctrica impulsa a l'alça l'IPC de l'economia catalana amb la taxa més alta de l'estat espanyol. Salut investiga un possible brot de gastroenteritis que ha afectat a 73 alumnes del Col·legi L'Estonac de Lleida. Els alumnes, que són usuaris del menjador del centre, van presentar la setmana passada un quadre lleu amb vòmits i sense febre. Els jutjats de Lleida adopten el 90% de les ordres de protecció que demanen les dones i se situen al capdavant de Catalunya. 1.158 lleidatanes van denunciar casos de violència masclista l'any 2017, un 12% més que l'any anterior. Les entitats ecologistes i de defensa animal que conformen la coalició La Veritat de la Cacera reclamen sancions exemplars per al vedat de caça de Pere Mola, on es van abatre 171 animals. La coalició d'entitats ecologistes i de defensa animal demana una multa econòmica i el tancament d'aquesta àrea durant almenys 5 anys. En plana política local, Puigdemont dona suport a Toni Postius com a alternativa a Ros per derrotar el bloc del 155 a les municipals del maig del 2019, d'aquí un any i dos mesos. Encara no hem pogut fer govern a la Generalitat, però ja estem treballant per les eleccions municipals d'aquí a 14 mesos. En una trobada a Waterloo, el candidat a l'alcaldia de Lleida expressa el compromís de posar la segona capital de Catalunya al servei de la República si guanya les eleccions. I a comarques, Puigcerdà implanta una nova oficina judicial per millorar l'atenció a la ciutadania i als advocats i procuradors. I parlem de descomptes ara. Descomptes del 30% en carn de corder a 12 carnisseries del Pallars Jussà per incentivar-ne el consum. El Jaume Badia, un dels xarcuters de Trem involucrat en aquests descomptes, parla justament d'aquests descomptes en la carn de corder.
Els primers que s'havien d'implicar eren els ajuntaments i vam demanar que tots els ajuntaments posessin a l'abast les seves zones per poder fer foc. Llavors el consumidor, la gent que té ganes de fer una costellada i aprofitar aquest descompte que oferim juntament amb els carnissers, juntament amb els ramaders, oferim un 30%. Jo crec que és molt considerable aquest descompte perquè anima a la gent a fer un dia de consum extraordinari de corder.
Doncs aquest descompte que tindrà una durada determinada de 7 dies, que per tant si els s'ha d'aprofitar, doncs ho podeu fer ja. Falta un minut per arribar a dos quarts, parlem d'esports amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor. El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspira. Tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida. Doncs recordem que el Lleida Llista es va classificar per jugar a la Final Four de la Copa CERS, que avui, dimarts, a les 9, tenen el partit de Lliga complicat, al pavelló 11 de setembre, Lleida Llista Noia, però que, a més, s'està decidint on serà la seu de la final, la 4 de la Copa CERS, i que Voltregà, per exemple, recolza que la CERS es vingui a jugar a Lleida. Veurem com acaba tot plegat.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que fem l'exercici de fer memòria, com sempre, amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
I recordant que passava tal dia com avui, amb xifra rodona, rodona. A l'any 93, tal dia com avui, un 13, un dimarts i 13, també.
13 de març.
Clar, quan el febrer té 28 dies, els dies de febrer i març es calquen.
Exacte.
Es calquen exactament, vull dir, segons com cauen a la setmana. Per tant, tant, torna a ser dimarts i 13.
Medi Natural era notícia. Estava investigant el desviament de l'aigua del riu Segre. El cabal del riu en aquells moments era de 2 metres cúbics per segon. Els pescadors acusaven el canal d'Urgell de secar 30 quilòmetres de llera. El canal utilitzava un raig de 15 metres cúbics. El cultiu de la fruita va deixar de ser rentable a l'horta d'Era. Eren necessàries 12 hectàrees perquè l'explotació fos rentable. Comercialitzar amb una sola marca i un millor producte seria una altra alternativa. Un estudi encarregat per la paeria va proposar les hortalisses com el producte alternatiu. Es pensava que la paeria tindria que crear un fons agrari pels pagesos de l'horta. També 20 cooperatives rebutjaven la venda conjunta de la fruita. Les entitats van entendre que el seu sistema de comercialització funcionava i anava bé. Dins van confirmar la seva proposta. L'unificació seria l'única sortida pel sector. Els crítics discutien la seva continuïtat en l'agrupació de cooperatives. Des de l'administració autonòmica es van defensar els criteris que tenien l'objectiu de reduir l'atomització en pro d'una concentració de l'oferta, per així, d'aquesta manera, agilitzar el procés comercial. També la població d'Albesa era notícia perquè va acollir la cimera d'alcaldes rurals de tota Espanya. Més de 1.000 alcaldes de municipis amb una població inferior als 3.000 habitants es van reunir en aquesta població, Albesa, al maig del 93. Volien defensar una política que no degradés els seus pobles. Josep Maria Graells, que era l'alcalde d'Albesa, cercava recolzament a la iniciativa en 35 províncies. I acabem parlant de la cripta d'Olius, que molta gent l'haurà visitat. Va servir de plató per una sèrie de TV3. La població de Navès també va formar part, alguns exteriors. La filmació va recollir diferents paisatges de la llegenda del comte d'Arnau. Josep Maria de Segarra era l'autor de la millor versió d'aquest personatge, del comte Arnau.
No, i a més, escolta, amb uns escenaris reals, eh?
Sí, sí, sí.
Verídics. Aquí sí que no es veu la trampa ni el cartró, eh?
No, Navès i lo que era, doncs, la zona d'Olius, la cripta d'Olius, sí.
Molt bé, Mari Carmen, apa, fins demà.
Fins demà.
Los que la busquen son profesionales. Averiguaré quién quiere matarla.
William Baldwin, Cindy Crawford, Caza Legal.
Los quiero muertos.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Oye, que ya que estás con el móvil en la mano, yo de ti llamaría al seguro de coche que te ofrece el mejor precio.
Llegas tarde. Mira, si ya estaba llamando a Línea Directa para hacer una gestión, mujer.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
El Corte Inglés y Baby News te invitan a conocer las últimas novedades para ti y tu bebé. Ofertas especiales, experiencias y talleres de las mejores marcas nacionales e internacionales. Infórmate en laaventuradeSerMadre.com y participa en nuestro sorteo. Solo tienes hasta el 1 de abril. Baby News en El Corte Inglés.
A ver, anda, la guía Repsol. ¿Y esto?
¿Te acuerdas de Cristina, papá? Aquella novia a la que llevé al restaurante que me recomendaste y no volvió a llamarme. Pues he pensado que necesitabas una ayudita para recomendar mejores planes. Y así de paso los haces tú también.
Este Día del Padre, regálale la nueva guía Repsol y conviértele en un experto. Además, incluye Inspiraciones, un libro con experiencias de viaje que te invitan a descubrir España con los 5 sentidos.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I ahir vam fer la primera connexió, ho vam explicar al principi del programa, també ho hem recordat avui, del Caragol Tour, que arriba a la 15a edició, i com sempre, ahir ja ho vam confirmar, per tant avui ja ho puc verificar, que això és així, el nostre enviat especial, Cosme Garcia, que no se n'ha perdut ni un, i el d'ahir, evidentment, no havia de ser l'excepció. Ahir començava aquesta 15a edició del Caragol Tour, és una activitat que va començar fa d'uns 15 anys, i que es va pensar, doncs, per vendre i explicar què és l'aplec del Caragol de Lleida fora de Lleida, perquè, clar, Lleida doncs, home, qui més qui menys, poca gent jo crec que queda a la ciutat que no sàpigui ben bé què és l'aplec del caragol. Però, clar, fora de vegades ens pensem que tothom sap exactament el que sabem a casa i no és així. Llavors es va crear aquesta activitat que el que fa és anar doncs, a Madrid, a Barcelona, a Valladolid, a Sant Sebastià i a d'altres punts, i a fora d'Espanya també, i, doncs, evidentment, acompanyats de proposta gastronòmica, però, a més, convidant als mitjans de comunicació per explicar què és l'aplec i, evidentment, convidar a la gent que s'acosti el mes de maig a gaudir de l'aplec, perquè també, des de fa uns anys, ja sabeu que l'aplec el pots gaudir tant si pertanys a una penya com si no, que això crec que també està molt bé, que ho han pensat molt bé des de la FECOL. Doncs ahir el Cosme García, que se'n va anar ja cap al Caragol Tour en aquesta primera aturada de l'any 2018. Cosme, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt enfadat amb vosaltres.
Ah, sí?
Sí, perquè resulta que ahir va ser l'Hazme Reír, que com vas veure fotografies, aquí tothom rient que no anava amb botes jo per allà a la neu i que anava amb sabates d'aquelles que lliscaven. No?
Ah, però enfadat amb qui? Amb mi?
No, amb tots. Aquí arriba el nostre tècnic, en Jordi Pérez. Ahir, a qui se l'ocult d'anar allí sense botes? Dic, bueno, és que no soc els de la nieve.
Clar.
Això és el Juanjo, és el David, és el Ricard.
T'havien de deixar uns descansos, eh?
Sí, no, ja vam descansar, ja. És que a la Cota 2000 no pots fer gaire cosa, eh? No hi ha res més que un hotel.
No, estàveu a la Cota 2000 de Portainé, que per tant, o te'n vas a esquiar o et quedes a l'hotel?
No hi més. O fas la partida i a cartes, als escacs, o poca cosa més. Havia bastanta gent ahir, sobretot col·legis, no? Havia gent jove i famílies, que és molt familiar, aquest hotel.
I neu també n'havia.
Sí, dos vegades van nevar quan estàvem allà, no?
La veritat és que no ens podem queixar. Recordem que la neu de l'hivern és aigua per l'estiu.
Sí,
per tant, vull dir,
sí.
I ara ja ho dic des del punt de vista més ecològic i sostenible, eh?
Sí, sí.
Que nevi.
Molt bé, molt bé.
Evidentment, pel tema de les estacions d'esquí, perquè també és un motor econòmic, però recordem que després aquesta neu es converteix en aigua i a l'horta de Lleida i a tot el voltant de Lleida és... Bueno, i per la ciutat també és molt necessari l'aigua.
El que passa és que han tingut alguns caps de setmana que ha plogut i quan plou pues, no
clar,
és agradable.
Clar, no.
Jo vaig preguntar els horaris, que no ho sabia, la veritat, jo no sóc esquiador, eh? Des de les 10 del matí fins a les 5 de la tarda,
sí, sí,
5
sí,
i
sí.
mitges, quan se tanquen pistes,
sí, sí.
I llavors, bueno, pues, havia...
Pots fer 7 horetes sense parar.
Vaig estar precisament amb un que em va explicar, el carnisser, que havia ficat la vedella, doncs em va explicar perquè és monitor, que havia estat allí a Portainé i ara està a dalt a Baqueira Beret, no? I m'explicaven coses intríngulis que hi ha sobre aquest món de l'esquí.
Escolta, Cosme, que t'he cridat perquè d'aquí uns minuts estarem oferint l'entrevista de Barris,
sí.
Però... doncs amb aquestes després dic, vine un moment que m'expliques, perquè ahir s'estrenava el president, Ferran Pedrix,
sí.
Amb un Caragol Tour ja com a president, com ha anat tot plegat?
Molt bé, la veritat és que, bueno, té moltes ganes, hi ha la novetat que vam explicar, que ara portarem sempre un parell o tres de penyes.
Que això també ho trobo bastant bé, eh?
Sí, perquè així veuran, veritablement, és que molta gent que pensen que només se va allí de juerga, o quan fèiem la volta ciclista que només hem per passar unes nits de juerga, s'ha de veure, allí tothom carguem, tothom descarguem, tothom estem fent feina, no? I el que interessa és vendre el producte de les Terres de Lleida. Havia el vicepresident tercer de la Diputació, que és l'alcalde de Rialb, alguns alcaldes, i bueno, la veritat és que va haver molt bona germanor, havia 70 persones, el menú de l'escola d'hostaleria pues, és una meravella, els xavals ho fan de conya, ens emportem els cuiners, ens emportem els cambrers, els encarregats de sala, és per amb ells una pràctica, però que, a més, tots queden molt bé. Per cert, Portainé va ficar una tauleta, tinc que dir aquí, públicament, i s'ha d'agrair una tauleta de xocolata, de xocolata amb llet. És l'obsequi que van ficar ells. A més, folletos turístics que es donen a tothom, de l'Ara Lleida, que la Diputació pues, sempre està amb aquestes coses. Bueno, bé, jo penso que va ser una presentació molt bonica, no s'havia fet mai tan alt, no? A 2.000
sí,
metres
sí.
D'alçada, i quan estaven caient unes volves de neu, i estava molt bonica, i el Pirineu de Lleida era molt bonic. Llàstima que havia una mica de boira i no es podia veure el Pic d'Estac, però bueno, va ser molt agradable. La propera tocarà a Madrid, anirem al Paradís Temporada, que és un dels més prestigiosos restaurants que hi ha, està al cantó del Parlament Espanyol.
Que aquest
no?
Quasi bé s'hi ha anat cada any?
Sempre, perquè és de la família, ells són d'Anglesola, no? Aquesta família són d'Anglesola i en tenen bastants, ho havien fet aquí al Paradís Temporada i també ho havien fet on hi havia la seu de la 11, i allí aquí està molt bé perquè et donaré una anècdota a tu i als oïdors, allà hi ha una saleta sempre reservada perquè com està el Parlament Espanyol al cantó, una saleta reservada, una taula per si el president del govern tingués que anar o algun ministre tingués que anar. Sempre...
D'urgència.
Sempre està reservades, com allò de que algunes habitacions a l'Hospital General de Catalunya reservades per... Bueno, doncs aquestes coses passen, no? I és molt bonic. I després acabarem...
Bueno, aquest any hi ha una novetat, en vam parlar amb el Ferran Pedrix, amb el president de la FECOL.
Lo benèfic i solidari.
No. I després també hi ha una novetat, i és que a Saragossa, per exemple, s'estrenarà un dia exclusiu per mitjans de comunicació.
Bueno, s'havia fet, per s'havia fet per la Xusa Ibáñez, per molta gent de Lleida...
Per fer encara més difusió dels llocs on se va, i a més una setmana gastronòmica sí, a Saragossa.
Allò es fa sempre a Casa Pedro. Casa Pedro no és lluny de trobar, o sigui, els que coneguin Saragossa pues és al Coso Bajo, on hi ha el teatre principal, si has estat alguna vegada, pues una mica més avall del teatre principal a la dreta trobareu Casa Pedro. I allí durant, sembla que són 10 o 15 dies, hi ha el menú gastronòmic dedicat, és un restaurant de caché, la veritat, i la gent ho recorda molt. Jo allà ho explicava, a vegades quan va esperar, jo que volto molt per tota Espanya, i ara sobretot a Setmana Santa, he anat a poblacions, i he dit que soc de Lleida o de l'Èrida, que és igual, i no saben on de... En canvi, quan li dic, sí, fem una festa... Ah, los de los caracoles! O sigui, potser gràcies al caracol...
La veritat és que els caragols sí que gastronòmicament i a nivell de missatge exterior de Lleida sí que ha calat, el tema dels caragols.
Fins i tot aquells que no li agraden los caragols, com fem tèmpores de caragols, paté de caragol i aquestes coses, pues, entra bastant bé, no? A la gent li va agradar. Ahir, per exemple, que van fer pues, la cola aquella que es fa amanida amb botifar, i hi havia alguns quals caragols, i una senyora que no li agrada menjar caragols, que era precisament la que agafa, dona els forfets, no? I aquella la van invitar, va estar, diu, no, jo no menjaria cap caragol, i aquella senyora com va acabar dir que sàpigues que t'has menjat 6 caragols que t'havien ficat a dins,
clar,
no?
És que clar, depèn de com te'ls menges, ho saps o no ho saps.
Són molt, molt digestius, el que no és tan bo és quan ho fas en salses, que llavors és quan, clar, és quan apreta, no?
Heu estat ja a Rialp, ja hem dit la cita que hi haurà també de Madrid, la de Saragossa, i també hi haurà la de Barcelona.
Sí, també fem la de Barcelona, i, bueno, amb això no és que s'acabi, perquè es faran diferents, aquest any anirem a diferents poblacions, per exemple, a la Fira de Sant Josep, a la Fira del Teatre de Tàrrega, a diferents llocs s'anirà a fer caragolades solidàries amb tot el que es tregui, amb una obra benèfica.
Molt bé.
Es donarà amb una obra benèfica. Són 1.000 o 2.000 euros, sempre ajuda, no? I aquí la primera s'havia de fer allí, precisament, però com va nevar el dia anterior no es va poder fer i s'ha quedat per a dins de 15 o 20 dies.
Bueno.
Hi ha una sèrie de voluntaris de la FECOI que se'n van gratuïtament, d'aquí ningú cobra res, i es compra els cargols. Per cert, que aquells que no sapiguin, el mercat del cargol entre el març i està després de la plec puixen molt de preu, estan a 11 euros, oh, clar, 11 i mig, i després poden baixar a 6 euros, 6,50.
És l'oferta i la demanda, Cosme.
Sí, sí.
Doncs escolta, re, que t'agraeixo que ens haguis acabat d'explicar com va començar aquesta quinzena edició, quinzena edició ja del Caragol Tour.
Me vaig oblidar la teva carmanyola, m'havia preparat una carmanyola.
Sí, ja. La propera aturada...
A Madrid,
a
l'abril.
A l'abril, després de Setmana Santa.
Sí, sí.
Doncs Cosme, fem ara una pausa i tornem, però ja amb Barris.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50. Horario de lunes a sábado de 10 a 1 y de 4 a 8.
Dynamic Wash més a prop teu. Reapertura Lleida de l'antic rentador Janot. Nova direcció i nova plantilla. Hem millorat les instal·lacions per un nou concepte de rentat, el de Dynamic Wash. Rentat interior i exterior. Neteja fons de les tapisseries per a deixar el seu cotxe sempre impecable. A Cronista Muntaner 25, Cap Pont. Obert des de les 9 del matí fins a les 8 de la tarda. Consulta la web dynamicwash.net.
Cerealista. ¿Buscas protección frente a las malas hierbas para tus cultivos de trigo, cebada, centeno y triticale? Axial Pro te ofrece la máxima eficacia, seguridad y flexibilidad en el tratamiento contra las malas hierbas de hoja estrecha. Axial Pro, para los profesionales del futuro. Y es de Syngenta.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, Cosme, que ho hem dit, falta un minut per tres quarts, i ara sí que arriba doncs, el moment de Barris.
Arriba el moment que ens fiquem en contacte amb els nostres barris. Els barris lleidatans s'estan sent a la nostra pantalla, en aquest cas en radiofònica, perquè vostès estiguin informats de tot el que fan, de tot el que desenvolupen, de tot el que reivindiquen. I avui volem anar al barri de Magraners. Allí està en Juan Gallardo, que és el seu president. Juan, bienvenido y buen mediodía.
Bien, hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien. Por aquí.
Vamos a hablar un poquito de vosotros, vamos a hablar un poquito del barrio. El domingo precisamente estabas ahí probando las migas, ¿qué tal?
Bueno, probando y haciéndolas, porque también participé de...
En el concurso,
sí. En el concurso, sí, también estuve allí colaborando un poco, sí.
Sí, porque eso de las migas, yo siempre digo que he hecho de jurado en muchas ocasiones en vuestro barrio, pero como se alargaba no me pude quedar, pero siempre mi madre siempre decía, con pan, comida de tontos. Lo que pasa que allí pan con pan no, allí pan con muchas cosas que había, ¿no?
Sí, a las migas ya sabemos todos que se acompañan de muchos productos también de nuestra tierra, ¿no? De la tierra de Andalucía, que yo soy andaluz de nacimiento. Y bueno, siempre se acompaña pues eso, de pescado, de fruta y de cosas naturales de España, ¿no?
Estuvo pues muy animado, ¿no? Estaba el pabellón, que daba gozo de verlo. Y el día anterior ya habías tenido otro evento allí.
Pues sí, no paramos. El pabellón le hacemos mucho uso, ¿no? Y nos encanta de que se hagan actos a nivel de ciudad, ¿no? Y a nivel de que nos visiten también los vecinos de Lleida, ¿no?
Sí, porque eso es bonito, ¿no? El intercambiarse, ¿no? Tú tienes el local y ellos, pues bueno, te invitan a participar de su fiesta. Y eso es hace grande el barrio, ¿no?
Sí, es importante que la ciudadanía pues conozca el barrio y disfrute de nuestras instalaciones.
Hablábamos contigo, y también lo hacía con Antonia, que la que nos encontrábamos, en lo que ha evolucionado el barrio de Magraners. Antes era quizá, si vale la expresión, un barrio un poquito marginal, y ahora es un barrio cada vez más integrado a la ciudad y con unos servicios cada vez mucho mejores, ¿no?
Sí, bueno, era, digamos, el problema de la lejanía con el centro, pero bueno, ahora el barrio de Magraners está como muy completo en instalaciones, y bueno, siempre tiene necesidades y mejoras. De hecho, ya tiene una parte muy antigua que necesita remodelación. De hecho, se está haciendo, ¿no?, por parte del ayuntamiento. Se están remodelando calles poco a poco, ¿no?, de la zona más antigua.
¿La gente se queda a vivir en el barrio, o alguien que viene y dice, bueno, pues me voy a hacer mi casita, me voy a hacer ahí alguna cosa?
Bueno, esa es nuestra intención, que la gente, yo creo que hay muy buenas oportunidades en esa zona para hacerse viviendas unifamiliares y que vengan a vivir a nuestro barrio. Es un barrio muy tranquilo y muy, muy bien, cada vez mejor comunicado con la ciudad, con autobuses muy continuos, y que le da, bueno, una tranquilidad y una calidad de vida muy por encima de otras partes de la ciudad. Con lo cual invitamos, nosotros siempre tenemos esa intención, ¿no?, de que los jóvenes del barrio se queden, y los que quieran venir a nuestro barrio que vengan, ¿no? Yo creo que hay muy buenas oportunidades para hacerse uno su propia vivienda, ¿no?
¿La gente se ha implicado? ¿Ha montado algún negocio propio allí ahora en el barrio, en Magraners?
Bueno, son los de siempre, y alguno que otro va intentando hacer algo nuevo, ¿no? Es complicado, más la situación de crisis en la que todavía está viviendo, complicado abrir un negocio y de que funcione cuando se están cerrando en la mayoría de la ciudad, ¿no? Pero bueno, todo lo que es servicios o alimentación o cosas así, siempre invitamos a que continúe funcionando, ¿no?
Y se están preparando los presupuestos participativos este año. ¿Qué vais a reivindicar? ¿Qué vais a pedir?
Pues todavía no hemos pensado, bueno, pensarlo sí, pero no hemos preparado nada. Lo que haremos es como el año pasado, abrir la oportunidad a todos los vecinos a que digan la suya, a que nos expresen sus preferencias, ¿no? Nosotros nos damos las ideas, pero ellos, los vecinos, son los que deciden las preferencias. El año pasado así fue. Nosotros abanderamos la asociación de vecinos siempre ideas que salieron de asambleas. O sea, lo que se aprobó salió de la asamblea, ¿no? Lo que se votó.
¿Se implica la gente cuando hay cosas de este tipo?
Sí. Yo, de hecho, el año pasado hicimos unas tres reuniones, tres asambleas con respecto a este motivo del
presupuesto
participativo, sí. Y en las tres hubo bastante participación.
Uh-huh. En cuanto al Goya, ¿qué tal? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo va?
Pues muy, muy bien. El Goya está funcionando con el tema de actividades muy, muy bien, a tope, como se suele decir. Y de hecho, como instalación, pues va mejorando. Ahora ha comenzado unas pequeñas obras de rehabilitación, porque el Cine Goya se abrió con una parte arreglada, pero ahora se está arreglando otra parte, se está subsanando goteras del tejado, cambiando todo el tejado para que no haya estas goteras, y bueno, poco a poco se van haciendo cosas. Es una instalación fabulosa para utilizarla culturalmente, ¿no? Es sobre todo dedicado pues a teatro y a actividades de ese tipo, ¿no?
¿Para dónde iría la expansión actualmente de Magraners? ¿Para qué zona?
Bueno, no nos queda, solo nos queda una, Cosme, porque el resto la tenemos limitada por los polígonos.
Por los polígonos, sí.
Entonces, la única zona a la que podemos crecer es hacia la Bordeta y hacia el centro de la ciudad, que, o sea, por la zona esta de entre Magraners y Bordeta. Y de hecho, ahora ya la cosa está bastante, el tema está bastante encaminado, ¿no? Con la aprobación del proyecto del mal llamado, que yo reivindico que no se le llame Torres Alces, pues porque Torres Alces para nosotros era el anterior propietario de los terrenos, pero no es el nombre que a nosotros nos gustaría que se le diera, ¿no?, a esa zona. Nosotros ya, de hecho ya solicitamos en su día el cambio de nombre, ¿no?, de esa avenida, porque es una avenida muy importante que para nosotros tendría que tener otro nombre.
A ver si reivindicáis rápido, porque a veces va más rápido el cambio de nombres de calles que lo que os va a pasar a vosotros, ¿no?
Ya, bueno, se le dio al principio ese nombre porque, bueno, al principio pues era el nombre del anterior propietario que tenía esos terrenos, pero para nosotros es más importante que se le llame pues la gran vía de Magraners, porque de hecho será la puerta principal al barrio desde la ciudad.
¿Porque la zona del Hangar tiene algún proyecto?
La zona del Hangar es zona verde. ¿Mm? y toda esa zona, de hecho, en el PON, en la presentación del PON que se ha hecho ya,
se está haciendo, sí,
está aprobado como zona verde y como zona deportiva de la ciudad, o sea, no solamente del barrio, sino que va a ser la gran zona deportiva de la ciudad. Esa es la intención, ¿no? Luego hace falta que los medios económicos y privados y públicos
Había una partida, porque cuando se presentaron los presupuestos ahí en el caso de Cultura, ahí el alcalde y Félix La Rosa hablaron de este tema, ¿no? Que habría una partida ya de inicio de lo que va a ser ese proyecto.
Sí, sería importantísimo para el barrio, porque es una zona verde que nosotros no queremos perderla como zona verde, pero que también de alguna manera la ciudad se implique en esos terrenos para que complemente pues todas nuestras necesidades, ¿no? Tanto de que vengan más gente nueva al barrio y de que tenga funcionalidad, ¿no? Por lo menos culturalmente y deportivamente.
Ahora, cuando llega la Semana Santa, ¿la gente se va a su tierra, se queda aquí, hacéis alguna actividad o cómo está el tema en Semana Santa?
Bueno, como conoces tú, sabes, Cosme, Magraners es un barrio de trabajadores. Uh-huh.
No se pueden dar muchas alegrías.
Bueno, y el que puede y se lo puede permitir, pues lo que hace es irse a escapadas a la playa, ¿no? No muy lejanas. Yeah. Andalucía es muy difícil, la mayoría de la gente no se va. Le gustaría ir, eso evidentemente, ¿no? Porque ¿quién no quiere volver a su tierra de visita o de vacaciones? Pero es difícil.
¿Y la implicación de la gente joven, que es esa asignatura pendiente, que parece que por el Goya aparece mucha, pero se implican o no se implican?
Sí, bueno, van saliendo grupitos de jóvenes. Ahora, de hecho, hace poco se ha constituido la nueva junta de los jóvenes, que ya están preparando la fiesta mayor también, por su parte. Y van implicándose. En el cine Goya están más no los tan jóvenes, sino los carrozas, como digo yo, los de la franja de 35 a 45 años, son los que ahora están llevando la actividad del Hangar y del cine Goya, y con mucha actividad, es fabuloso, es digno de agradecer que está, para mí, esta juventud. Pues son los que ahora llevan todo el tema cultural.
Para acabar, llega el mes de mayo, el día 1, San José Obrero es vuestro patrón. Este año es largo, ¿la feria de abril va a coincidir en todos vuestros actos o este año parece que va a haber un poquito de suerte y cada uno va a poder tener lo suyo y todos participar de todo?
Yo creo que coincidirá, porque siempre coincide, pero bueno, nosotros llevamos muchos años celebrando la fiesta mayor, ¿no? La fiesta mayor de Magraners. El barrio tiene 50 y pico años, y siempre ha sido el 1 de mayo, entonces sí. no podemos variar la fecha. Nos gustaría que no coincidiese, pero bueno, nosotros no podemos moverla. Yeah. Nos gustaría porque mucha parte de la Casa de Andalucía y de los que van a la Feria de Abril pues son gente del barrio. Yeah. Son gente que han vivido en el barrio. Y nos gustaría pues que no coincidiera pues ni para pisarnos unos a los otros, ¿no?
Uno San José Obrero, el otro la Cruz de Mayo, todo se junta.
Sí, bueno, ojalá, no sé, el calendario lo pudiéramos...
Fuera de otra manera.
Fuera de otra manera, eso tiene que modificar, porque pues sería un beneficio para todos. Tampoco Lleida tiene tan grande como...
Ya, no da para más.
Para que dos actos tan importantes coincidan.
Ya. Juan Gallardo, no tengo más tiempo, espero que todo vaya muy bien, gracias por acompañarnos, y como dice aquel Magraners, andaban.
Muy bien, muchas gracias, Conde.
Venga, buenos días. Hola. Ricard, fins aquí avui. Hem parlat de Magraners, d'un barri ben propet, a propet de Lleida, i ara ben connectat. Mm. La propera setmana en tindrem més invitats. Salutacions cordials a cosme@copelleida.com, el meu correu. I el WhatsApp del meu director i coordinador i presentador d'aquest programa, ara mateix es dona.
Bueno, de fet, és un WhatsApp perquè pugueu accedir al programa, perquè doneu la vostra, és el 664-526-180. Doncs apa, ara sí, aquí estem a punt d'arribar a la una. Com sempre, ens queden aquests minuts, que ens els guardem per buscar la proposta dels nostres pobles, amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Cap on anem avui?
Anem a Embolui, al Pallars Sobirà, Embolui.
Aquest no l'he escoltat mai,
sí,
jo crec.
Sí, però segur que hi has passat per la vora, perquè si has passat pel port del Cantó, que va de Sort cap al costat de la Seu d'Urgell, està aquest poblet, està allà al port del Cantó. I mira, vull dir, aquí et porto la fotografia, i vaig pujar nevat. I és un poblet bonic, i és a l'esquerra de la Noguera Pallaresa, sortint de Sort en direcció a la Seu d'Urgell, quan s'ha fet una hora i mitja de camí a dalt de la muntanya i sota el serrat de Sant Feliu, ens trobem amb el petit llogarret d'Embonui, el qual té l'església dedicada a la seva patrona, que és Santa Eugènia. El grupet de cases que configuren el lloc és ben reduït. S'apleguen juntes les unes amb les altres, talment com si volguessin resguardar-se de qualsevol perill exterior o meteorològic, com la blanca mantellina de neu que el dia que hi vam pujar ens hi vam trobar nosaltres, i que ho cobria tot, camps, teulats, animals, etc, etc. Cal dir que unes vaques aixafaven la neu al costat del camí que ens duu al poble. Només dues xemeneies escopien fum, fet que indica que hi ha llar de foc i algú l'ha encès, però no massa. La petita esglesiola és ben solitària. Ens mostra un petit cloqueret damunt la paret, on hi ha la porta d'entrada, al temple, i on una diminuta campana és suficient per deixar sentir el seu crit als seus feligresos quan s'obri a la porta per celebrar algun acte religiós. Tot està en silenci. La gent és reclosa a casa. Truquem en una de les portes on veiem que surt fum de la xemeneia per tal de preguntar quelcom sobre el lloc. La veritat és que l'home que ens va obrir va estar molt amable. Ens va assabentar que celebren la festa el primer diumenge de setembre. Així mateix, ens va contar anècdotes d'un any que va voler muntar en blat al corral del bestiar, i com al ballar s'aixecava el cirro és el fem dels corders, pues tothom tossia i tothom se li va posar la gola. Cal dir que feia fred, l'home va dir si volíem entrar dins a casa i allí van fer petar la xerrada. Són aquells records que amb el temps sempre es guarden amb gratitud. I la dita d'avui, per acabar, ens diu: el sol de març entra com un xai i si massa dura, a la sepultura. Volguem dir que es posa el cap ja de tan calent que és.
Gràcies, Joan.
Adéu.
30 segons i arribarem a la una de la tarda. Abans, com sempre, anem a fer un repàs de la xarxa viària lleidatana. No tenim cap mena d'afectació meteorològica, sí d'obres. Són perennes ja. La C12, amb calçada restringida, el pas per Balaguer. A la C14, el pas per Oliana i per Organyà. I la C233, el seu pas per Castelldans. Busquem les senyals horàries.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los padres de Gabriel agradecen las muestras de cariño tras la misa funeral en la Catedral de Almería para despedir al pequeño de 8 años. Han pedido además respeto a su intimidad a partir de ahora. Con ellos ha estado Adrián Gil.
Juntos, abrazados y rotos de dolor salían los padres del pequeño Gabriel. Con lágrimas en los ojos, agradecidos, hacían una última petición.
Sabemos que estará ya jugando con sus peces y la bruja ya no existe. Y por favor, sacadla de todas vuestras cabezas, ¿vale?
El ministro del Interior, Juan Ignacio Oidós, salía con la bufanda del pequeño, esa que ha abrigado estos últimos días el cuello de su madre. Patricia se la ha dado como agradecimiento a todo el gran trabajo que han llevado a cabo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El cuerpo será trasladado al cementerio Fernán Pérez, donde se realizará una ceremonia.
Y contamos que Mercadona acaba de presentar resultados con récord de ventas. Anuncia además fuertes inversiones. Joaquín Mizmanos.
Mercadona crece en ventas un 6% más hasta rozar el récord de 23.000 millones de euros. Sacrifica beneficios para invertir más. Por ejemplo, en reformar las 1.600 tiendas. Juan Roch anuncia planes.
Vamos a invertir 8.500 millones en 6 años.
El año pasado Mercadona creó otros 5.000 puestos de trabajo. Roch ha ratificado su apuesta por la venta online. Le han preguntado si sigue preocupado por la situación en Cataluña.
Hoy no estamos asustados porque ya nos hemos acostumbrado. Y continuamos dando preocupación.
Eso sí, ha dejado claro que la situación en Cataluña no ha afectado ni al consumo ni a la inversión allí.
Y hay más noticias en este martes 13 de marzo que te contamos en el medio con Antonio Herraiz.
Las lluvias de lo que llevamos de mes dan un notable respiro a los embalses. La reserva hídrica ha aumentado un 6,8% en la última semana. Son casi 4.000 hectómetros cúbicos más que hace 7 días. La situación es muy buena en el Cantábrico, buena en Galicia, pero contrasta con la cuenca del Júcar y el Segura, donde no alcanzan ni el 30% de media. En el Tajo, los embalses se recuperan, aunque entre Peñas y Buendía están todavía muy lejos del mínimo a partir del cual se puede trasvasar agua al Levante. En el Congreso de los Diputados sigue la comisión de investigación sobre la financiación del Partido Popular. El exconsejero madrileño Francisco Granados comparece hasta ahora. Granados ha defendido que las únicas cuentas del PP que ha visto son las legales. Y buenos datos para el sector de la música en vivo en España. Encadena 4 años de subidas. 2007 coincidió con la bajada del IVA aplicado a los espectáculos, lo que provocó que la música en vivo se haya disparado un 20%. No hay que olvidar tampoco que fue un año en el que también estuvieron de gira en España grupos como Rolling Stones, Guns N' Roses o U2.
Con la fuerza de ADC. COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
En el espejo de hoy vais a contar una historia que nos lleva a Buenos Aires y que nos habla de en qué momento el futuro de un joven jesuita empezó a apuntar hacia Roma.
Bueno, Pilar, en este quinto aniversario de la elección del Papa Francisco, lo que vamos a contar es una historia que efectivamente sucedió a finales de los años 80 del pasado siglo, imagínate. La historia de un encuentro imprevisto sin el cual seguramente no habría podido llegar a Roma un Papa que vino del otro lado del Atlántico. El padre Bergoglio acudió a la ciudad argentina de Córdoba para guiar un retiro espiritual y en él participaba el entonces arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Antonio Quarracino, que quedó profundamente impresionado por la autenticidad y profundidad de la predicación de aquel jesuita. A partir de ese momento, no va a descansar hasta conseguir que el Papa Juan Pablo II le nombrase su obispo auxiliar. Y no fue fácil, por varios motivos, lo vamos a explicar con detalle en el espejo. Pero en todo caso, aquella primera intuición de Quarracino en Córdoba ha marcado el futuro de un modo que seguramente él nunca llegó a sospechar.
Pues los detalles de esta historia en una media hora en el espejo. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes, el Sevilla busca repetir historia en Manchester. José Luis Corrochano.
Es la cita del día. Manchester United-Sevilla, partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, empate a cero en la ida. El Sevilla busca en Old Trafford la segunda participación de su historia en los cuartos de final de la máxima competición europea. Hace 60 años que lo consiguió por primera vez en la temporada 1957-58. Sergio Rico, el portero del Sevilla, y su presidente anoche en el partidazo, Pepe Castro, sueñan con la clasificación.
Tanto para el sevillismo como para el Sevilla como para mí, pues es un partido súper importante y sobre todo muy especial, ¿no? Conseguir el pase a la eliminatoria, pues sería hacer nuevamente historia con el club.
Sería, repito, algo histórico y algo importante para una temporada como esta, que quiera que no, pues ha tenido altibajo.
Esta noche el Sevilla estará acompañado por casi 3.000 sevillistas en el mayor desplazamiento de seguidores sevillistas de toda su historia. El partido es a las 9 menos cuarto, desde las 8 y cuarto lo cuenta el tiempo de juego.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Doncs sap que estem ja ben informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE, i ara sí que ja arriba el moment aquell en el que obrim la Nacional 240. Sempre m'agrada aquella imatge que em ve al cap de dir, i arriba... Arriba com un Fittipaldi, aquí arriba.
La Mònica Carrasco, no, que jo no corro, o sigui, no, jo vaig a la velocitat que s'ha d'anar, eh? No la de Fittipaldi, la legal. I a més a la Nacional 240 com per córrer gaire, no, saps? Sí. No està la cosa...
I ara que dic això, aquest pobre home, el Fittipaldi, per què li hem donat tan mala fama amb la velocitat? Bueno, perquè ell corria el circuit, però fora no
mira,
sé.
Tens tota la raó, amb això no hi havia jo caigut.
Pobre home,
però bueno,
Emerson Fittipaldi.
Un lugar comú d'aquells que diuen, no? Escolta, obrim la Nacional 240 sí. com cada dimarts a la una, i obrim també les portes de la cuina.
Sí,
que això
també,
sé
també.
Que ho esperen amb candeletes, no?
Home, aviam, no sóc gaire apanyat jo a la cuina, però ho valoro molt. I m'agrada provar cosetes,
No, mira, com a tonto, m'agrada provar cosetes.
No.
Clar, t'agrada que et cuini.
No, provar de fer-les.
Provar de fer-les. Molt bé.
Home, de tastar-les, evidentment.
Molt bé, jo també. Jo soc molt bona a la part aquesta de la barra, diguéssim, no? A la de provar i la de catar. Avui et porto a un lloc, a un restaurant que ja havíem visitat. Anem fins a Vilaseca, la taverna de Misti. Això vol dir que tinc aquí a l'estudi al Sergio Domínguez. Sergio, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Sergio.
Buenos días.
Además, avui el Sergio, Ricard, ha vingut molt ben acompanyat, perquè avui han tancat la cuina, tancada i barrada, i han dit, em porto el cap de cuina, ¿verdad, Sergio?
Sí, tengo aquí a mi jefe de cocina, a Leo, que es un hacha también.
Exacto, tengo también Leo Amado, ¿qué tal, Leo? Bienvenido.
Buenos días.
Muchísimas gracias por venir los dos, o sea que hoy fiesta, ¿no?, en la taberna.
Sí, los martes ya por tradición es el día que cerramos y aprovechamos.
Es curioso, es verdad, ¿eh? Los martes en la restauración, muchos aprovechan el martes para
hacer
el
lunes
descanso,
o martes, ¿no?
Sí.
Es el día...
Normalmente suele ser o lunes a martes.
Ajá. Lunes o martes. Pues sí. Bueno, yo me alegro de que sea los martes porque así podéis venir aquí, ¿eh? Tenemos esa suerte para que nos propongáis recetas. Yo le estaba preguntando a Sergio ahora antes de empezar si ya se notaba que se acerca la Semana Santa, que tenemos un poco de ganas más de salir, ¿no? ¿Se nota algo más de movimiento ya?
La verdad que sí, se está notando. ¿Sí? Y bueno, aunque nosotros estamos en Vilaseca y no es propiamente costa, los compañeros de costa ya nos están diciendo que ya se está notando, las aperturas ya son más, los restaurantes que están preparándose ya para la Semana Santa.
La gente tenemos ganas.
Sí, ¿eh?
Sí.
Nos gusta que el día largue, que salga el sol, y es verdad, ¿eh? Cambia todo, ¿eh?
Sí, porque ahora, mira, ya se presta más. Ahora tú sales por la tarde, pues hoy no, porque está cerrado, pero tú mañana o el jueves, que dices, me voy a tomar una cervecita con algo de picar, ¿no? Te acercas a la taberna de Misti, ya la tarde, pues es otra cosa. Hasta las 7 de la tarde hay luz ahora ya, ¿eh?
Vaya.
O sea que se agradece. Pero bueno, Sergio, Leo, ¿qué me traéis hoy? ¿Qué nos traéis? A ver, ¿qué receta? ¿Qué propuesta?
Bueno, hoy traemos dos recetas. Una así en plan para hacer en menú, algo sencillo que puedan hacer la gente en casa. Dos recetas, una de carne y una de pescado.
Estas me interesan a mí.
Bien, bien.
Sí. Las rápidas, rápidas y fáciles.
Rápidas, ¿sí?
Sí.
Rápido y fácil.
Bueno, tiene su tiempo de horno, pero es muy sencilla de elaborar y el resultado es muy rico, muy exquisito.
Ajá. Pues venga, oye, a punto. ¿Qué necesitamos? ¿La vais a hacer a cuatro manos o qué?
Bueno, yo haré la de carne y Leo hará la de pescado.
Venga,
y así
bien,
no nos enredamos.
Venga, acá hay un cambio de tradición, tendría que ser al revés.
Vaya, es verdad.
Pero nos estamos compaginando bien en ese tema.
Bien, bien, bien.
Por cierto, Leo, ¿de dónde eres?
Soy nacido en Mar del Plata, Argentina.
Mar del Plata. La tradición de los chuletones argentina.
Es verdad, Es verdad, la carne sería más su campo, Sergio.
Por eso yo tengo que aprender de él en este tema.
Ah, bueno, esto, claro, supongo que habéis aprendido el uno del otro al final también,
claro,
¿no?
Claro, por eso hemos cambiado los papeles hoy.
Bien, bien, bueno, me gusta esto. Pues venga, a ver, Sergio, ¿arrancas tú?
Sí.
Venga.
Venga, pues bueno, la receta de carne que hoy ofrecemos, que hacemos estos días en la taberna de Misti, la estamos proponiendo mucho el fin de semana. Es un costillar de vaca vieja, de vacuno.
Sí.
Un poquito, como hablábamos, de la tradición de la carne del país de Leo, una buena ternera. Entonces al carnicero le pedimos que un costillar entero de vacuno no lo parta por la mitad, que vendría a ser el corte de un churrasco multiplicado por unos cuatro churrascos juntos, ¿no?, a lo largo.
Vale.
Entonces, esta carne... de una buena ternera vieja, como digo, madurada, lo que nosotros hacemos es preparamos un aliño con aceite de oliva virgen, un poquito de soja, lleva un poquito de miel y luego lleva las especies que podrían llevar pues un chimichurri, pues algo más, no tan complejo, ¿no? Pues el romero, el ají, el tomillo, un poquito de todas estas especies, la cayena, todo esto que lleva, y la sal y la pimienta. En el bol lo mezclamos, salpimentamos la carne y con este aliño regamos la costilla en un gastronom, tapamos con papel albal y introducimos en el horno durante 2 horas a 180 grados.
Vale. ¿Y ya está?
Se va haciendo la carne.
A ver, Mónica.
No, pregunto.
Es fácil, no. Pero...
Yo qué sé. Digo, a ver, si la carne es buena.
Si la carne
y
es buena.
El aliño lo hacemos bien.
Y el horno se va trabajando como se debe. Se tapa para que la carne no sufra y en el propio vapor del papel albal del gastrónomo se va haciendo en su propio jugo. Uh-huh. Lo que hacemos cada media hora aproximadamente, destapamos...
Giramos
y vamos regando con el jugo que va soltando de la miel, del aceite, de las especies y un chorrito de vino blanco para que la carne se vaya hidratando y cada vez se vaya quedando más jugosa y más cocida.
Vale.
En el último momento preparamos una guarnición ya para el tema de acabado del plato, que normalmente son unas verduras a la brasa y un poquito de patatas a lo pobre encebolladas. Y ahora los últimos 10 minutos de la cocción de la costilla... destapamos de lo que es el papel albal que le ha hecho el vacío para cocinarse en su jugo, subimos un poquito la temperatura y glaseamos, que es con esta misma salsa en un cazo, se le va regando por la parte de encima de la costilla para que haga una capa caramelizada y quede todavía mucho más crujiente y más rica.
Madre mía,
pero
Ricard.
Tú has dicho que era muy fácil, yo...
Pero ¿cómo es que no estén fent el programa desde la taberna de Misti?
Sí, sí.
¿Per qué els fai venir jo aquí si hauríem d'anar nosaltres a Vilaseca?
Yo primero vendré a probarlo, ¿eh? Y después no. Ya a ver si me animo, ¿eh?
Pero mira, tenías razón, es fácil.
Es fácil. O sea,
es fácil, es ponerle fácil. Paciencia.
Paciencia, un par de horas y media de tiempo y una buena ternera y un horno que funcione bien y no tiene mucha más complicación. El resultado es exquisito.
Bien, uh-huh. Bien. O sea, ¿qué tal le sale, Leo? ¿Le sale bien? Porque esto veo que...
en poco consigue el pasaporte, ¿eh?
Le damos doble nacionalidad enseguida,
sí,
Sergio.
Sí.
Bien, pues tenemos la carne por un lado. Ahora aquellos que digan, no, es que yo no soy muy amante de la carne, no pasa nada. Porque tenemos a Leo, que nos propone pescado.
Sí, bueno, nosotros estamos haciendo en esta temporada, estamos haciendo un bacalao tipo yauna, con un orio,
¿sí?
Un bacalao skrei, que es la temporada, se desmiga, es espectacular. Así que el proceso de la receta es la siguiente. Primero vamos a hacer el orio, cogemos ajo, lo laminamos, lo ponemos con aceite de oliva y lo doramos.
Uh-huh.
Luego le incorporamos pimiento del piquillo, también cortado juliana, y unas gulas. Cuando empieza a hacer la burbujita de que ya se está dorando el ajo, incorporamos un chorrito de vino blanco para cortar la cocción, pimentón de la Vera y lo apartamos. Y eso lo tenemos para el momento de emplatar. Por otro lado, generamos la guarnición, que hacemos unas patatas panaderas, usamos cebolla y patata de hervir tipo Mona Lisa, la cortamos en rodajas y lo cocinamos durante media hora con sal y pimienta y también tapado con papel albal. Luego, cuando están tiernas, eso también lo tenemos para emplatar.
Uh-huh.
Y por el otro lado, porcionamos el bacalao salpimentado y lo hacemos en una sartén. Una vez que lo tengamos al punto deseado de cada uno, ya se ensambla la receta, que es la base abajo de patatas con el bacalao y el Oreo bien caliente, y ya está, prácticamente. Es una receta muy sencilla y muy rápida de generar.
Oye, Sergio, no por no hacerte un feo, pero hoy me quedo con el pescado, ¿eh?
Bueno,
y aparte el bacalao, es que es un bacalao, es exquisito, es un bacalao que se deshace, una carne blanca impresionante.
Es que además Leo lo ha explicado de una manera que
que parece muy fácil, a mí esto es lo que me da miedo. No, es que lo he explicado que parece, mira, como el que hace, ¿sabes? Aquí un café con leche, ¿sabes? Es todo facilísimo y no sé, ¿eh? Pero bueno, es verdad que el punto del bacalao es muy particular, ¿eh? Aquí cada uno, porque hay gente que le gusta más poco hecho...
Sí, bueno, es un tema que... Pero bueno, tratamos de conseguir siempre... El tema de este bacalao es tan jugoso que se desmiga. Y el punto es como comer prácticamente ternera, porque es tan tierno, tan jugoso, que no tiene que ser un pescado que se queme.
Es que los puntos en una cocina, tanto de carne como de pescado, son, es lo que marca el buen chef del que no, ¿eh?
Ah, bueno, y entre otras cosas.
Entre otras cosas, pero manejar bien los puntos, al menos en los programas de televisión que tratan de cocina, siempre hablan de los puntos de carne y los puntos de pescado.
Oye, a mí me ha gustado mucho que vengáis los dos, porque además creo que son los cocineros más rápidos, Ricard, que tenemos, porque en el tiempo, en los 10 minutos que tenemos, las dos recetas, ¿eh? O sea que muy bien, el premio esta semana, ¿eh?
Gracias.
A la rapidez. Yo veo ambas cosas, o sea, yo no me puedo quedar con una. Hoy, mira, el cuerpo me pide más carne, hoy yo me quedo con el cocinero.
Pues yo con el pescado.
Venga, va, pues hay para todos los gustos, ¿no? Muy bien, pues oye, chicos, os voy a hacer volver otro día, ¿qué os parece?
Perfecto.
¿Os apuntáis?
Genial, ¿sí? Genial, sí, claro.
Pero bueno, de momento estos dos platos los encontramos en la taberna de Misty. Nos acercamos a la avinguda Alcalde Pere Molas de Vilaseca, Ricard. Dinou, ¿eh?
Número Dinou, a Vilaseca,
apunta,
sí.
Apunta, número Dinou. Sergio, Leo, gracias.
Muchas gracias.
Nos vemos pronto.
Gracias.
Gracias.
Yo creo que ya tengo lo del regalo del Día del Padre. ¿Una afeitadora? Sí, sí. O no. O quizá prefiero un par de zapatos, esos tipo mocasín. Bueno, siempre puedo con corbata, ¿no? Este 19 de marzo te lo ponemos fácil. Miles de ideas para acertar en El Corte Inglés.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, ¡milagro! Por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es. El seguro de moto más que perfecto.
Yo no quiero ser mujer de cuota, no, yo me lo he ganado y yo estoy aquí.
Se suceden desde primera hora de este 8M las concentraciones feministas.
¿Qué está pasando?
Pues el Rosendo de 63 años ya, con 40 y tantos de carretera y de rock and roll.
De lunes a viernes de 3 a 7 está La Tarde con Ángel Expósito.
La guía para iniciar un proceso constituyente con referéndum incluido.
Estás en COPE.
Me equivocaba al pensar que la Mutua solo aseguraba coches. ¿Y tú? ¿También lo has pensado?
¿Coche, moto, hogar, vida? Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Seguritas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí. Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Aquí seguim, Ricard.
Això era All Dressed in Love.
All Dressed in Love.
El tema que escoltem, eh?
Molt bé. Veig que et va quedar, eh? Molt bé, molt bé. Però no intentis desviar l'atenció, perquè ho estàvem com jo abans, que ha arribat aviat avui, hem pogut parlar una estona abans del butlletí tot plegat. No ens has enviat fotos als mitjons.
No.
Aleida, no sé, Aleida, bon dia.
Aleida, no.
No li estàs veient la cara. No li estàs veient la cara, Ricard, però jo de tu mateix, eh?
Tan, 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 tan.
És que...
Ricard!
Mira, et diré que la Jennifer Hudson aquesta és...
Au, desvia l'atenció.
És alta, eh? Medeix 1,75 m.
Mira com jo.
Desvia.
Nascut el 12 de setembre del 81, eh?
És del 81, la Jennifer Hudson, que és jove.
Ah, doncs és joveneta.
Que és jove.
Sí, sí, veus? De què parlem avui?
No, dels teus mitjons de color, que encara estem esperant la foto. No colarà, no? Amb quines dos t'has anat a trobar?
Pobre Ruth, que es va estar menjant lo del leopardo tota la temporada.
L'hauré de fer, no? Sí, ja ho veig, l'hauré de fer.
Home, per favor, però no per nosaltres, per l'audiència. Déus a la teva audiència.
Menys mal que ens farà cas.
Vols dir que l'audiència vol veure els mitjons que porto?
És una demanda popular. Ricard, n'estic convençuda. Si no, que truquin al 977-326-0050 o Twitter, @copetarragona@copelleida.
Sí, almenys que no creen un hashtag amb això, eh?
Oi, podríem fer un hashtag.
No.
Els mitjons del Ricard.
Els mitjons del Ricard. I fas trending topic. Venga. Estaria bé, seria molt bo, seria molt graciós. Però bé.
Home, seria un puntazo.
Sí. Home, seria un puntazo, però dubto que generi tanta expectació.
Que passi. Dubto que passi, però tot arribarà. Però bé, escolta, Ricard, si la setmana passada Ens va quedar clar que ens espera una primavera pop, pel que fa als colors de la roba, no? Colors llampants, colors forts, amb personalitat. A Aleida, m'estàs dient això que m'has apuntat abans, que això també ho veurem amb maquillatge?
Doncs sí, la veritat és que tenim diverses tendències amb maquillatge. La primera, que seria donar-li el toc a través de diferents colors d'eyeliner, amb colors així una miqueta més poperos, més diferents, com un blavón, o... Sí, sí, molt així, molt guai. La veritat és que sí. Doncs tenim... Són antagòniques, aquestes dues tendències. Tenim això, doncs, la tendència més popera, que ve de la mà dels looks més extravagants i més divertits, en els quals jo combinaria, per exemple, amb això, amb un punt extravagant, però sempre amb colors molt càlids a l'hora de vestir-se, més aviat amb blancs, donant el cop de color als ulls o al llavi, que és, aquest any entra molt el rosat al llavi, també, un color molt divertit, molt bonic, molt de primavera, també. I després tenim l'altra tendència completament antagònica, que és de la sutilesa, de la dolçor, maquillar-se molt, com ho diria, natural.
Ah, sí?
Sí. Sí, sí, sí. Vull dir, molt senzill.
Les estridències de les poses a la roba...
Sí, home, fem la combinació contrària.
Clar, és que hem de compensar, perquè tu imagina't que vas, no?, de groc i verd, per exemple, i a sobre un maquillatge, no? Vull dir, és una mica...
Ma, ja és una miqueta, com dius tu, arbre de Nadal.
Molt bé. És que m'ho has tret de la boca. Correcte. Llavors, això, mira, ara m'estic recordant de quan vam comentar els Goya, també, que també hi havia doncs, molts articles al voltant de les tendències en maquillatge, i és veritat que hi havia molta tendència al maquillatge molt natural. O sigui, aquí ja estàvem apuntant el que ve a primavera, però que no vol dir no anar maquillat.
Home, clar, a veure, és molt més difícil anar maquillat natural que anar maquillat. Per què? Perquè l'anar maquillat natural, la clau és que no es noti que vas maquillat. I, bueno, sempre costa una miqueta més encertar sobretot el to de la pell. Pensem que hem de donar color amb els polvos, no amb el maquillatge, que a vegades generalment... Jo aquí m'equivoco, ho reconec, dono més color amb el maquillatge que no pas amb els polvos, però bueno, perquè el meu ja és practicitat i rapidesa al primer del matí, que tampoc no és que m'estim masses hores allà de mirall.
No, ja ens agradaria tenir més temps als matins, però no és el cas.
Sí, sí.
Jo tinc una sort a part que a mi no em veuen aquí, a la ràdio,
Molt bé. Em veuen. Bueno, sí, tens una sort, la veritat, perquè hi ha dies al matí que millor que em quedaria a casa, però bueno. Bueno, el que anàvem, el tema d'eixir d'un maquillatge molt més suau. Podem tirar molt del que és del gloss, del llavis, que us en recordeu que també fa uns anys es va portar moltíssim el gloss, així més aviat nude, que te dona, doncs això, te fa els llavis doncs molt més melosets, i te dona també un toc de vitalitat. Juguem molt també amb el que són els il·luminadors, tant aquí sota, damunt, tot just... Com se diu això? El huequito de l'ull.
On hi ha l'ullera?
Sí, el huequito de l'ull, saps? A la part de l'ullera, però no, damunt del pòmul que toca quasi l'ullera.
Sí.
Saps? Doncs aquí, doncs, il·luminar una miqueta per poder donar una més llum a la forma del pòmul des de dalt i també donar llum a l'ull. El llagrimer, també, que és un truco molt bàsic de ficar una miqueta de color. També és moltes vegades, això ja es fa amb el colorete, que és una miqueta amb un toc de blanquinoset, però que es barreja amb el que portes al damunt, com si diguéssim. I li dones, plas, una pinzellada per sota de la línia del pòmul, per marcar pòmul, i així l'il·lumines. A mi, per exemple, aquest exemple m'agrada molt Jennifer López, que tira molt de... Tot i portar molt de maquillatge molt moreno, però tira molt d'il·luminadors, si us hi fixeu. S'il·lumina molt els pòmuls, s'il·lumina molt la barbeta, cosa que dona molta salut. O sigui, dona com sensació de salut i de vitalitat al maquillatge.
També hem d'anar en compte amb l'il·luminador,
Bueno, sí,
es clar. Es poden fer desastre.
Bueno, la foto típica de la Terelu. O no? o no, jo penso en l'enamorador excessiu, penso la foto a la Terelo un dia que va sortir a la nit, que només se li ve a blanc.
Clar, és que hem d'anar en compte.
Flipant.
Ha de ser més ric. Ara segur que estàs buscant a Google, no? No, s'ha d'anar en compte de no fer maquillatges excessius en aquest sentit.
Correcte. Bueno, sempre quan diem de fer el maquillatge natural o el maquillatge més vistós, no estem dient de fer una capa, de dir, uala, és que m'he tocat la cara i se'm veu de tres colors diferents. No. O sigui, estem dient de fer colors forts al maquillatge i d'accentuar punts que, de la nostra cara que volem que se'ns accentuïn, com són, com he comentat abans, a través de l'eyeliner amb l'ull o amb el llavi també amb colors més aviat violetes als llavis, també, com aquest any que es porta tant el violeta, o de fer-los més suaus, com per exemple amb colors turqueses, amb... Ai, ara m'he quedat així en d'això, que anava amb la primera i m'he quedat aquí enganxada.
Aquí no et puc ajudar, no, perquè jo no estic al dia de les
perquè
tendències.
Perquè com se diu el que ens fiquem damunt dels ulls? El, no l'eyeliner.
L'ombra.
L'ombra, això.
L'ombra.
Ostres, com estic avui d'espessa, perdoneu, Amb l'ombra, d'ulls de color així més turquesa, més coral, que dona molta llum a l'estiu, també.
Per tant, dedueix... Ara la meva iaia diria, o sigui, que es porta tot...
Bueno.
No, tot, entén-me, m'explico. D'una banda tenim l'opció de la naturalitat total, sense colors, sense estridències, i d'altra banda, colors, introduir colors que potser no estem tan acostumats a portar, no?
Sí,
blaus, això. Taronges, verds, fins i tot, no?
Sí, això sí, però he de puntualitzar que en la part de lo que si diguéssim de colors naturals és on entraria, per exemple, el punt fort de l'ombra així, més clareta, més pastela, que dic jo, en color, doncs això, turqueses, rosats, duradets, vale? O sigui, que sí que es vegi molt natural, però sempre amb un toque. Vale?
Ara he trobat la foto de la Terelo.
Ui, estàveu buscant de veritat.
Mare de Déu. Si fa llum i tot.
Ja, és que il·lumina. És il·luminador.
Però mira, dona la sensació de que hagués pres el sol a la cara amb un tanga als ulls.
Sí, sí, il·luminador.
Per entendre'ns,
potser havia anat a esquiar.
Mare de Déu.
Home, nena, per l'estiu.
Bueno, no sé.
Això es tindrà molta sort amb aquesta vida d'anar a esquiar per l'estiu.
No, però mira, busqueu maquillatge, cara il·luminada, Terelo i surt directament.
Què dius?
Sí, sí.
Això sense estar avui de les mans.
Sí, sí.
Santo Google, correcte. Doncs busqueu i ens dieu el que avui... ho hem de deixar aquí, que no tenim...
Escolta, dóna'm 10 segons.
Te'ls dono.
Que torno a parlar de la Jennifer Hudson.
Ai, què li passa ara?
Saps que aquesta noia és actriu?
Sí, clar.
Sí.
Té un Òscar,
Sí.
Un Òscar, Globo d'Oro, Premio BAFTA i tota la història. 3 àlbums, és que jo no ho sabia.
O sigui que t'hem descobert, Jennifer Hudson.
Sí.
Ara anava a dir, doncs crec que li hem descobert
surt
la cantant de l'any.
A la pel·lícula, bueno, va guanyar per Dreamgirls.
Clar.
Que no l'he vist. Però he vist que ha fet més
doncs,
cosetes,
mira,
tres
ja
àlbums.
La pots, buscar.
Sí, sí,
ja la
sí,
pots
sí.
veure, segur que la tens a Netflix o a Filmin
sí.
o a Movistar, no sé.
Ja la buscaré.
Doncs escolta, deures per la setmana vinent a veure les pel·lícules de Jennifer Hudson. I estar molt atent a les tendències de maquillatge, a veure si la setmana que ve tens preguntes, doncs a la Leida Martí, que tornarà aquí dimarts que ve. A Leida, mil gràcies.
A vosaltres, un petó. Que vagi bé.
Ricard, doncs te la poso més que veig que t'agrada.
Sí, sí. És que és molt polivalent aquesta noia i molt jove.
Molt jove, molt,
sí, sí.
Ui, molt del 81 hem dit, no?
Sí, sí.
Molt jove, molt jove. Doncs escolta, acaba de passar bon dimarts, divendres, et vull aquí a l'hora, en punt.
Aquí estarem.
Que vagi bé.
Una abraçada.
Adéu.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Ebobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses. Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Arde la calle al sol de poniente, hay tribus ocultas cerca del río, esperando que caiga.
Doncs sap que buscarem les senyals horàries de dos quarts de dues d'aquest dimarts i 13 del 2018. A fer un repàs ràpid de la xarxa viària lleidatana, que ja us avanço que meteorològicament no hi ha cap mena de problema. Sí que tenim quatre punts amb obres: la C14 a Organyà i Oliana, la C12 a Balaguer i la C233 a Castelldans.
Date un momento y párate a pensar. ¿Comparaste precios al contratar tu seguro de vida? Vente a la Mutua con tu seguro de vida. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de coche, moto y hogar. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí. Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en Securitas Direct.
Nuestros seminaristas están llamados a ser apóstoles para los jóvenes. Con nuestra oración y compromiso, debemos ayudarles para que acojan esa llamada para la vida sacerdotal y el servicio de la Iglesia. En el seminario se preparan para esta misión arraigados en Jesucristo y todos al mundo. Los seminaristas serán, con tu ayuda y tu oración, apóstoles para los jóvenes. Día del seminario, 18 de marzo. Por ellos, por la Iglesia. Colabora.
Tenemos que cambiar este grifo.
Y arreglar ese enchufe, montar la estantería, colgar las cortinas.
¡Uf!
Pon a punto tu casa con la gran semana del bricolaje de Bricor.
Hasta el 19 de marzo, maletín de 78 herramientas por solo 44,95 euros.
Esta y muchas ofertas más en la gran semana del bricolaje de Bricor.
Más de 60 tiendas muy cerca.
Los que la buscan son profesionales. Averiguaré quién quiere matarla.
William Baldwin. Cindy Crawford. Caza legal.
Los quiero muertos.
El sábado por la noche. Cine sin cortes. En 13.
Migdia.
Copi Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que en tenim ja dos per sobre de dos quarts de dues. Seguim transitant per aquest dimarts i 13. Ja sabeu, ni te cases ni te embarques. De març del 2018, hores d'ara, doncs hem guanyat un grau. Estem a 14, 15 a la ciutat de Lleida. I el que fem, com sempre, és camí cap a les dues, obrir la nostra tertúlia dels polítics. Com sempre, ben acompanyats, avui tenim pleno aquí, eh? Està amb nosaltres la Dolors López, del Partit Popular. Dolors, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
La Clara Barbal, de la Crida CUP. Clara, què tal? Bon dia.
Bon dia.
La Núria Main, d'Esquerra Republicana. Núria, què tal? Bon dia.
Bon dia, em disculpa, eh?
No, ho vam dir i vas avisar.
Sí, sí,
i per tant,
ja,
s'ha parlat d'Esquerra tot el programa.
Se va perdre la salseta.
No, però aviam, no, quan una persona avisa, avisa. Els contratemps són així. El problema és quan, bueno, se't queda una cadira buida i no saps. Això ja t'ho agraeixo, Núria. A la teva esquerra, un dia us presentaré en plan...
futbolístic.
No, no, nit de boxa, però no. Paco Cerdà, del PDeCAT Junior. Paco, què tal? Bon dia.
Potro de...
Hola. Bona tarda.
José Luis Osorio, de Ciutadans. Bon dia.
Què tal, com esteu? Bon dia.
I Guillermo Herbera, el Eterno, del PSC.
L'Eterno.
L'Eternoqui.
Bon dia. He d'explicar una història.
Explica.
Puc explicar?
Una història que és la culpa de la casa.
És que és una història que vaig viure personalment i ha implicat és el meu amic Paco Cerdà i a mi també el regidor...
Jo no, no?
...de Maria Córdoba. No.
Val.
I vaig parlar a la segona planta del Palace, vaig parlar amb el Josep Maria Córdoba...
Perquè us penseu que no ha vingut el Córdoba.
I m'ho va autoritzar. ¿Puedo explicar esto? Me dice, te autorizo porque es muy divertido.
Vale,
ahí quedamos el Paco, pero un tema tal, que... y quedé a la caixa del Montepío y me el trobo pagant una multa d'aparcament, però home, és un pastor, no sé
això
si...
Aquí,
no sé,
el Paco.
Una multa de l'Ajuntament de l'aparcament, i diu, dice, es que no te vas... I jo parlem en castellà, diu, no et creuràs el que m'ha passat. Diu que una multa d'aparcament perquè vaig aparcar en un lloc que em va recomanar el senyor Josep Maria Córdoba.
No, me va obligar el Josep Maria Córdoba per aquí, vindre aquí a la COPE la setmana passada.
I li diu, per vindre a la COPE,
el Jaguar.
I el regidor Córdoba li diu al Paco, aquí, aparca, sin problemes, sin problemes.
Però a veure, Paco, aquí se li acut.
Fiar-se un de Ciutadans.
Fiar-se.
A veure.
Gràcies, senyor Osorio, per castigar el senyor Córdoba.
No, no, i
a veure.
No, no, Felip paga la multa.
El senyor,
la meitat del Córdoba.
El senyor José María Córdoba treballava amb una furgoneta i acostumava a aparcar allà.
Cert.
I clar, home, doncs crec jo...
Però els temps canvien.
A veure, no, però... aquí se li acut fer-li cas i aparcar el descarga. Teu cotxe en un lloc on s'aparquen furgonetes.
Com fos un jaguar amb una furgoneta, també té delicte, eh?
Perquè m'ho va dir en castellà. Tu, tranquilo, Paco, que a estas hores no ponen multes.
Jo veig que la...
Estàs segur? Paco, que la fiscalia te lo afina.
Sí, estàs segur, estàs segur.
Jo el que veig és que a la Clara li ha quedat marcat la marca del cotxe del Paco.
Més que va deixar les claus aquí l'altre dia.
Mira, aquest ara no.
Avui no. Escolta, per cert, Clara, que avui has vingut ben acompanyada.
Sí. Sí, sí.
En qui has portat?
No, pels oients que no ho veuen, el Guerau, que ha començat pràctiques al despatx de la Crida.
Molt bé.
Sí, estudiant de periodisme i millor persona.
Molt bé. Doncs Guerau, el tenim sense micròfon, però ens està acompanyant aquí. Diu, escolta, que puc venir? Home, i tant.
Li sento una cosa, que veguin que alguns regidors paguem les multes, eh?
Ah, mira.
I les paguem per pronto pago, eh?
Jo sempre.
Testimoni...
Això per estalviar-te el 50%, noi?
Eh?
Per estalviar-te el 50%.
No, per pagar-la ràpid i que no tingui...
No, clar, és que la multa s'ha de pagar si pots ràpid.
Bueno, i si em permeteu, en favor del meu company, t'ho va recomanar segur que amb tota la bona intenció del món, però òbviament, un ha d'assumir la seva responsabilitat.
Ara que no hi és, oi?
Tenia de consciència perquè em va dir, ja te lo pago jo.
Li va saber molt greu, això és veritat.
Sol honore. Escolteu, canviant de tema, canviant radicalment de tema, i posant-nos, no sé si seriosos o no sé com ens hem de posar, déu-n'hi-do el desenllaç del cas del nen Gabriel, eh? Perquè això va ser aquest diumenge, avui estem a dimarts. Vaja, no és política aquest tema, però em refereixo que no sé si... Jo me'n recordaré bastant temps del que estava fent diumenge al migdia quan em va saltar l'alarma, perquè encara conservaves aquella... Bueno, a veure si s'ha perdut, a veure si el tenen segrestat, però està viu i tal, eh? Déu-n'hi-do, eh?
Home, jo quan passen, de veritat, quan va saltar la notícia i veus que van passant les hores i que no apareix, doncs, malauradament...
Ja diuen que les 24 clar. Hores primeres són claus, eh?
Si dius, bueno, és el fill d'algú que té molts diners i, bueno, pots tindre l'esperança, no? Però no sembla que era el cas, no? Bueno, la ment humana, o els humans som capaços de lo millor... i de lo pitjor.
I ja també és veritat, això,
eh? Sí, efectivament, jo coincideixo amb la Núria, no? Des quan ja havien passat un dia, 48 hores, no? Ja veies que era molt difícil o que era, hi havia poques possibilitats de trobar el nen amb vida, no? Malgrat això, jo entenc, no? Els pares que van mantenir l'esperança de que algú el tingués retingut, no? Però jo destacaria el comportament exemplar d'aquests pares, no? De davant d'una situació límit, com és, primer, no saber què ha passat amb el teu fill, no? Però te podies temer el peor, el pitjor, i després amb la notícia de la mort, el pitjor desenllaç que podien tenir, no? Pues l'actitud que han tingut, no? No només entre ells, uns pares separats, que han estat junts davant d'aquesta desgràcia, sinó també la mare, totes les seues declaracions, no? Dient, no vull odi, vull que hi hagi...
Això ho ha dit avui, ara fa sí. un moment, sí. ara fa un moment a la sortida de...
Vull dir, crec que és, ha demostrat, no?
Sí, sí.
Davant d'una situació, ja dic, límit, perquè... Jo crec que no pot haver una altra situació pitjor a la vida que la pèrdua d'un fill, no?
I en aquestes circumstàncies.
I amb aquestes circumstàncies, i per tant ha demostrat una grandesa com a persona, no? Davant de la maldat, de la pitjor ralea humana de l'assassina o de la presumpta assassina, en canvi, contraposat el comportament de grandesa d'aquesta mare.
I a part, bueno, després s'ha vist però bueno, està sortint aquests dies que des del primer moment ja la policia o la Guàrdia Civil ja sospitava d'aquesta persona i que va comptar amb la complicitat de la mare.
Sí.
No ho heu llegit?
I del pare, inclús,
sí, sí,
no?
Sí,
i del pare, ojo, no, que era la seva parella.
La policia, fixeu-vos, que va llançar com una mina de ganxo, no? Va dir, bueno, hem vist un cotxe i tal, o sigui, va crear una història per buscar els moviments d'aquella persona. Per tant,
i el pare aguantant amb cara de por, això, que era al costat d'en vella,
sí,
eh?
Tot això és una tragèdia, no? Però,
una tragèdia.
Però, bueno, també veure que, bueno, des del primer moment, pues, que s'ha fet un final tràgic, no? Però, bueno, que hem vist que la Guàrdia Civil, pues, també, d'una manera o altra, pues, és un final tràgic, però...
No, no, que han fet la feina.
Però han fet la feina i...
L'actitud exemplar, no tant dels
més de 2.000 persones voluntaris han anat, eh?
Exacte, sí. Els voluntaris, les forces de seguretat, a veure, és que tots manteníem l'esperança fins l'últim moment. Ara serà la justícia la que s'haurà de pronunciar i haurà de dirimir, no? Sí. Emetre el veredicte, però a mi, sobretot, el que em posa els pèls de punta, veure la suposada culpable, presumpta, sí, o la presumpta culpable, com acompanyava les manifestacions i feia costat al pare, no? Perquè de vegades ens preguntem...
Que no és la primera vegada que es veu això.
Si algú que és capaç de cometre una atrocitat així, doncs té la sang freda, no?, per calcular fins a l'últim detall les seves accions, no?, i cuidar la seva aparença i els gestos, perquè molt al contrari del que poden dir alguns, que és una persona que ha perdut el coneixement, no, al contrari, la fredor i la crueltat amb la que actuen.
Sí, perquè sí, sí. Tot apunta, bueno, jo pel que sentia i informacions, que té un problema de psicopatia, sí. I els psicòpates això ho tenen, vull dir, no empatitzen.
Sí, és un cas clar de psicòpata.
L'empatia és zero, llavors si l'empatia és zero, allò és un objecte, és un cosifiquen a les persones.
Deixeu-me que canviï de tema una altra vegada. Mira, avui anirem fent salts de canvis de tema. Sí, no, mira, Núria, ara va per tu.
Ja.
Va per tu, ara va per tu, perquè hem rebut un missatge. No, hem rebut un missatge. Pregunta-li a la Núria. Bueno, pues pregunta-li a la Núria. Lluís Salvador. Les declaracions filtrades.
Més a la Núria.
No, pregunta-li a la Núria més que res, perquè és d'Esquerra.
No, perquè sóc d'Esquerra. Jo,
i com a dona. No, però... I t'ho pregunto com a Núria Marín, no com a Núria Marín d'Esquerra.
Com a Núria Marín d'Esquerra.
I com a Núria Marín d'Esquerra. Se'm pot preguntar com el que vulgueu. Jo, a més, sóc la secretària regional de la dona i he participat activament en el pla d'igualtat que vam aprovar i n'estic totalment convençuda. Em van saber molt greu. Jo, de fet, ja vaig fer un tuit dient el què d'aquestes declaracions. El que em va, en general, no només del partit, perquè al partit nosaltres, les dones d'Esquerra, estem portant a terme la mateixa revolta, que jo m'agrada utilitzar la paraula revolta, que estem portant a terme les dones a la societat, les dones d'Esquerra l'estem portant al partit. El partit d'Esquerra Republicana de Catalunya, si veieu la seva història, és un partit molt masculí i amb tics masclistes. Per tant, internament estem portant una revolta que és molt dura i que té doncs, moments com aquest, no? A mi, de les coses que m'han dolgut més, dues. Una, que això ens ha fet... Faig una prèvia. No us substrec de la guerra bruta de l'Estat contra Esquerra. O sigui, tot, si us en doneu compte, les filtracions que estan sortint són d'Esquerra. Jo sempre he dit que l'1 d'octubre no ens el perdonaran mai. I, per tant, d'en qui van sortint les filtracions? D'Esquerra. Dit això, això no excuse que si analitzem les reaccions tant de, en general, me va saber greu dos coses, que és per lo que embrute el partit, que es digui Esquerra Republicana ha demostrat que és un partit com els altres, em sap molt greu perquè estem fent esforços i hem defensat que no som com els altres, no tenim corrupció, etc. I després que s'ha volgut per la tangent, no? Evadir el fons del debat. I el fons del debat és que tots, i m'incloc jo, perquè jo estic educada dins del masclista i estic segura que també tinc tics masclistes, dels quals me n'abagregueixo cada dia, doncs la societat ha trivialitzat, ha tret ferro a lo que és la qüestió de fons, que és el tema del paper de la dona en aquesta societat, de la cosificació de la dona en aquesta societat, etc. Això m'ha dolgut molt, perquè jo porto molts anys lluitant amb això, molts, a dins del partit i fora del partit. Ens ha fet mal, sí. De tota manera, vull dir, el tema de l'expedient Esquerra té el que se'n diu la carta o el document de codi ètic i de conducta, i evidentment se li ha obert un expedient, se farà un informe. La persona que porta això és un home i està bé, molt emprenyat. Per tant, ho dic que és un home perquè no és una qüestió d'homes-dones o d'homes contra dones, és una qüestió d'estructura. i es prendrà les mesures que es creguin convenients.
Dit això, recordo que tenim, bueno, ja ho sabeu els oients, el 664-526-180, que és el nostre número de WhatsApp perquè la gent pugui enviar. Ja hem rebut aquesta com i moltes altres que no ens donen mai temps, però entenc que li havíem de donar uns minuts a la Núria.
No, perquè... no ho excuso,
No, perquè ho excusis.
Que és garrabuta,
Núria, perquè em consta que estàs bastant identificada amb el tema del 8M, per entendre'ns, i justament per això.
Justament per això ho filtren,
Bueno,
també, però clar.
Sí, ja, el problema d'això és que, com jo he llegit, el problema d'això és que les frases s'han dit, no s'han inventat. No,
clar,
per tant,
clar, sí,
lo del context i lo del si és legal o no és legal, escoltar, però s'ha dit, i per tant, per això era. Escolteu, 7 de març, dia abans, inauguració al Museu de Lleida de l'exposició de les fotografies que es van censurar a Arco, que va comprar Tacho Benet i que les va portar cap aquí. L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, va a l'inauguració, suposo que convidat, parla en Tacho Benet, parla Josep Giral, director del Museu de Lleida, entre d'altres, i el moment que ha de parlar l'alcalde de Lleida, el senyor Ros, doncs es produeix, vaja, una cridó, blades, etcètera, etcètera, que fins a cert punt es pot arribar a entendre. Però fins a tal punt de que no pot parlar, Tacho Benet, visiblement enfadat, agafa el micròfon i demana silenci perquè diu que si no s'està perdent tota l'essència de portar la col·lecció a Lleida i que els titulars, com així va ser, només reflexaran aquesta cridoira i no el fons del per què s'ha portat aquí. I d'altres diuen que no se li perdonarà mai, que si el 155, d'altres diuen que si volem que se'ns escolti hem de deixar parlar, etcètera, etcètera, etcètera. Com que estem amb taula local, ja sabeu que vam dir que intentaríem portar sempre cap als temes locals, doncs obrim aquest tema avui, si algú vol començar, i si no, doncs... Mira, Dolors López.
A veure, era previsible que amb un acte polític d'aquestes característiques hi hagués una situació similar, no? L'alcalde, bueno, va decidir anar, però jo crec que l'alcalde sabia perfectament a lo que s'arriscava. Aquells que tant defensen la llibertat d'expressió després resulta que són els més intolerants. I el senyor Tacho Benet, que va comprar aquella obra, també està clar i és evident que jugue al que jugue. Vull dir, allò no era un acte de llibertat d'expressió, com se va demostrar. Allò era un acte polític d'un determinat sector polític, és a dir, d'aquells independentistes que aprofitaven una determinada obra. Una altra qüestió és el dret de que una obra sigui exposada. Això entenc que sí és llibertat d'expressió, però quan es monte un acte determinat i es monte per determinades persones, quan una persona compre una obra determinada, quan se monte aquest acte i quan saps a gent que aniran amb aquell acte, pues pots preure el que passarà. Però ja dic, aquí el greu és que aquells que moltes vegades defensen la llibertat d'expressió, al final són els que no prediquen amb l'exemple.
José Luis, José.
Sí, jo crec que això no crida l'atenció a ningú. Era de preveure el que passaria, tant per la part dels organitzadors com pels assistents. I l'alcalde, m'imagino que es trobava en una difícil tessitura. És a dir, que si no anava malament per no comparèixer com a màxim representant de la ciutat. I si va malament per aquells que es van manifestar en contra. A veure, jo el que considero molt greu i molt trist que s'utilitzi com a pretext una exposició, sigui del tarannà o del signe que sigui, per escridar-se, xiular i incomodar aquells que no té vestesis. I aquí parlo de tothom en general. És a dir, que l'art, que crec que ha d'exercir un paper conciliador i aproximador entre persones, pensin com pensin, sigui utilitzat amb aquests fins, ho trobo molt greu. I el greu encara és que s'utilitzi qualsevol esdeveniment públic com aquest per pretendre incomodar i expulsar de l'espai públic aquells que no som independentistes, i s'ha demostrat una vegada més, perquè li ha tocat a l'alcalde Àngel Ros, però en la seva pell podria estar qualsevol altre que no fos de l'agrat dels que estaven concentrats en la manifestació.
Clara Barbal.
A veure, jo vull donar la volta al debat que s'està tenint sobre la llibertat d'expressió, perquè crec que justament qui estava exercint la llibertat d'expressió són aquells ciutadans que es van desplaçar al Museu de Lleida el dimecres 7 de març, perquè és allà on poden expressar el seu enuig a l'alcalde de Lleida, el màxim representant de la ciutat. De fet, l'alcalde de Lleida, per la posició institucional que ocupa i pel poder que ostenta, ja la té garantida, la llibertat d'expressió, repetidament. Llavors, els ciutadans no es poden esperar cada 4 anys exercir el seu dret a vot. Tenen moltíssimes maneres de fer-ho. I això és el que va passar al Museu de Lleida. Jo recomano a la senyora Dolors López que vagi a veure l'exposició, perquè no, només no, hi, no,
serà,
només,
serà, si
no només hi surten independentistes.
No,
no, no, jo li recomano, no, perquè que... no només surten independentistes. Surt gent que s'ha suïcidat a la presó perquè va ser acusada amb proves falses per part de cossos policials a Barcelona. Surt el director d'un diari basc que es deia Egin, que va ser clausurat per l'Audiència Nacional i que després el Tribunal Europeu de Drets Humans, aquest que avui mateix ha condemnat les sentències per la crema de fotos del rei, va tancar el seu director, Xavier Salotregui, a la presó. I va sortir el 2015, quan ETA ja s'havia dissolt. Vull dir... No confonguem,
veure,
no és, no
és un
tema
polític. Que porteu a un assassí, que és el Sartre, a les vostres llistes...
El Xavier Salotregui era el director d'un diari.
No parlis d'aquesta manera, com una...
Era el director d'un diari.
No sigueu fariseus.
Sartre, no confondre amb el gran pensador Jean-Paul Sartre.
Sartre, faig que mor.
Sisplau.
Però no sigueu fariseus, sisplau.
Després entrem amb...
Veuràs la fotografia del Xavier Salotregui.
Entrem a...
Va passar 10 anys a la presó per editar un diari.
Paco Cerdà.
Bueno, jo crec que amb el dret d'expressió de tothom, tant dels que van a manifestar com de l'alcalde, que no el deixessin parlar. Jo penso que l'alcalde tenia que haver pogut parlar amb tota llibertat, i també crec que els manifestants se podien... Que s'hagués pogut evitar si hi havia moltes fórmules. És a dir, a la millor fer l'acte d'inauguració a porta tancada. A la millor. A la millor... Pues a la millor no parlant, a la millor... No sé, jo crec que hi havia possibilitats, que era un tema, òbviament, previsible. Suposo que tots els que estem a la taula veia que hi havia unes opinions encontrades, i era una exposició polèmica, perquè ho era, perquè el Tacho la va comprar per això. Òbviament, no se'ns escapa a ningú la relació que hi ha entre l'Àngel Ros i el Tacho, eh? No, se coneixen, saben com pensen els dos i tal... Per tant, des del meu punt de vista i des d'aquí, i perquè penso que és el que se li té que dar a la ciutadania, respecte a la llibertat d'expressió de tothom.
Núria Marín.
Sí, respecte a la llibertat d'expressió de tothom. Jo, pel que jo tinc entès, perquè jo no hi vaig poder anar, primer, senyora Dolors López, jo diria, els organitzadors no ho podien preveure, això per un costat. Per un altre, el que
jo no he parlat dels organitzadors, he parlat en general, que es podia preveure.
Això és un acte que sorgeix de la ciutadania i que no es pot preveure.
De una determinada part de la ciutadania.
D'una determinada
ideologia política.
Puc acabar?
Sí.
I per tant, no es podia preveure. O sigui, una determinada part de la ciutadania, de vegades una i de vegades una altra, troba els canals de manifestar-se per aquí o per allà. I no es poden posar tanques al... No sé com és aquella expressió.
Puertas al campo.
Puertas al campo. És a dir, el poble, quan està enfadat i quan se vol manifestar o quan vol expressar el seu enuig, ho fa com bonament pot i com bonament sap, perquè no estan organitzats, i llavors ho fa com bonament pot i com bonament sap. Jo sí que vull dir que estava previst que hi havia que hi hauria la presència de la regidora de Cultura, i a última hora sembla ser que li arriba a l'alcalde senyor Ros que hi haurà gent que el vol escridassar, i llavors ell s'hi presenta. Bueno, o sigui, estava doblement avisat. Per tant, bueno, qui no vol pols que no vagi l'era, no sé com dir-vos-ho. Vull dir, jo entenc que la llibertat, lo de la llibertat d'expressió, sí, ho entenc, però la llibertat d'expressió és per tothom. I vull recordar, perquè a vegades quan es diu el respecte a la llibertat d'expressió, doncs vull recordar que la senyora Bernadette Devlin, no sé si se'n recordarà algú, una vegada, sent ella diputada, li va donar una bufetada al primer ministre britànic i li va dir mentider. Per mentir sobre l'assassinat de 14 manifestants pacífics per part d'un del Diumenge Sangrent. És a dir, clar, llibertat d'expressió per tothom, menys quan ens toquen els nostres.
Guillermo Arbera.
Bueno,
jo és que,
debat.
Jo és que a mi m'agradaria diferenciar molt entre una manifestació, per exemple, anar al ple sense interrompre ningú amb una pancarta i tothom ho troba normal i tothom ho defensa, vas al ple, entres amb una pancarta, fas unes consignes i marxes. Cap problema. I una altra cosa és rebentar un discurs, que és diferent. És, per exemple, el que va passar l'any 2013 al Centre Cultural Blanquerna, que hi havia un acte institucional i va entrar uns senyors gritant Espanya una, no 51, i van rebentar l'acte. Jo estic en contra d'aquestes actuacions. Jo estic en contra. Des del meu punt de vista, el Museu de Lleida té més de rebentar un acte institucional que de manifestació, perquè la manifestació se pot fer de forma ordenada, pactada, fora la sortida, que ningú hagués dit absolutament res. Però clar, si llibertat d'expressió es feia això, s'està legitimant que els altres que opinen diferent actuen igual. Per tant, s'està legitimant que uns comencin a cridar feixistes, no sé què, i els altres, exercint la seva llibertat d'expressió, actuen igual. Això és legítim? No. Això és una mostra d'incivilització, perquè ja sabem com acaben aquestes reunions. Quan cadascú s'expressa lliurement, escridassant, insultant, a la mateixa situació, jo crec que això no, mai s'hauria de defensar. El que va passar al museu no va ser llibertat d'expressió, va ser rebentar l'acte i no deixar parlar amb un polític. Ja està. Se podien haver esperat que l'alcalde acabés i després manifestar-se, etcètera, etcètera. Jo mai estaré d'acord amb una actuació així. Però més igual que sigui. Siguin los de Fuerza Nueva, siguin los del CDR, siguin els ecologistes, més igual. Jo crec que no es pot justificar que es rebenti un acte institucional. Per què? Perquè hi ha mecanismes de manifestació i hi ha mecanismes de defensar la teva llibertat d'expressió que no passen per, escolta, escridassar amb una persona pel fet que sigui un polític en un acte institucional. I més ser un convidat.
No, jo crec que no es pot justificar. Guillermo, de tota manera, i estem posant tots...
Núria, perdó, hi ha una cosa que també us volia afegir, que vaig veure i que a mi sí que em va començar ja a preocupar. Va ser una fotografia, que potser sí que és el moment de la fotografia, de l'alcalde sortint amb dos guardaespatlles i dos persones increpant-lo, però amb cara d'odi. És a dir, repeteixo, és una fotografia, és una instantània...
Sí, també pot ser, del cap de gabinet...
No, correcte, que sí, que sí. Per això, no,
que
per això,
sí, dic, per això és que
per això dic, que està començant a passar, que està començant a passar coses a Lleida que potser estàvem... que no havien passat normalment en aquesta ciutat.
Això vull dir, el que he volgut posar damunt de la taula és que hi ha un debat, és un debat, i fins en quin punt on posem el límit, clar, i és que... Però...
No, hi ha límits, Núria, hi ha límits.
Doncs el límit s'ha de posar en guardar les formes i no agredir ni verbal ni físicament a les persones.
Respecte, educació, civisme.
Un càrrec públic està exposat a que l'agredeixin verbalment.
No, perdona, Núria,
aleshores està justificant que s'agredeixi un càrrec públic.
No, estic d'acord.
Jo estic d'acord. No, doncs molt malament.
Núria, no estic d'acord.
Jo el Tribunal Europeu de Drets Humans.
No estic d'acord.
Que la llibertat d'expressió s'ha de garantir sempre que impliqui crítica política.
Ah, i això també va inclòs. Va inclòs també agredir física o verbalment. Home, per favor.
Qui ha parlat d'agressions? Home, però dic que el Borbón és un ladrón. És llibertat d'expressió.
Vale, critiquem-lo. Què va dir l'alcalde del museu? Critiquem-lo. Què va dir l'alcalde del museu?
Si no va parlar, no vas dir que no va parlar.
És que no li van deixar parlar.
Però jo t'estic dient, Guillermo, sí, que ja estem exposats tots. Jo estic exposada que un dia un ciutadà...
Núria, una cosa és que estiguis exposada i una altra és que estigui
justificar-lo,
bé. Justificar-lo i trobar-lo bé.
Si una cosa és justificar-lo.
Claro, claro que estàs exposada, claro. Però si et passés, claro, jo seria la primera, claro. Seria la primera...
I jo també.
Que ho rebutjaria i que ho denunciaria, Núria.
A ti t'entén.
De tu i de qui sigui.
Claro que sí.
No hi ha peros ni justificacions.
Que la gent xiuli, que la gent
no
cridi, que la gent...
Claro
bueno,
que no.
Llavors, què fem?
Espera que
la gent té dret a
expressar-se. Espera que acabi.
No poden esperar-se fora amb una pancarta,
esperar-se que acabi,
per exemple, però no interrompre. De la mateixa manera que també van interrompre el ple en una moció d'una entitat ciutadana que anava a expressar-se i expressar els seus motius i no els hi van deixar, perquè era el seu torn de paraula. I aquest grup de gent que va entrar al saló de plens de la Paeria doncs també podia haver utilitzat el mateix mecanisme i també presentar una moció.
La pregunta és, podia evitar? Sí. Vosaltres dos heu dit, era previsible? Sí. Se tenien que ficar uns mitjans perquè això no passés? Probablement.
Com evites que la gent... A veure, tu pots evitar que no d'entrin, pots evitar... Però si la gent comença a cridar i a insultar, com ho evites?
Jo he dit tres solucions. Jo penso que és un tema lamentable que ataca directament això i que, a més, té un conflicte a la societat lleidatana important.
Ens queden menys de dos minuts la Clara.
No, que a mi m'agradaria insistir, subratllar i tornar a posar sobre la taula que el senyor alcalde de Lleida, Àngel Ros, té mitjans sobrats per expressar-se. Vull dir, si no era el Museu de Lleida aquella mateixa
tothom
tarda...
Tothom té mitjans per expressar-se.
No, tothom no.
Els mateixos que té l'alcalde no els té la ciutadania.
Hi ha un rang de poder.
Vull dir, el president del govern espanyol té més mitjans per expressar-se que no pas jo.
No, perquè té una representació, perquè ha estat escollit pel ciutadà. Pues bueno, pues aquests que diuen, si volen aquest grau de representació, pues que, pues que lluitin per això. Vull dir, és que a veure,
pues ja
esteu barrejant tot. No. O sigui, ara dieu, no, com que aquest és alcalde, com que aquest és president de no sé què, i per tant té un altaveu determinat,
un altaveu.
Llavors, els altres, l'únic altaveu que tenen és escridassar i no deixar-lo parlar. A veure, que no veieu que això no té cap sentit.
I llavors la gent com protesta? Totes les protestes que hi va haver, per exemple, al carrer, a Sud-àfrica, el maig del 68,
quan acaba de parlar.
És que això no ho pots evitar, vull dir, la gent se manifesta... No,
és massa clar, escoltar l'altre és massa arriscat, ja ho sé.
No li pots dir a la gent...
Visca la tolerància, no podem escoltar.
I visca la doble moral, clar. Si els hi fan als altres, bé, però si m'ho fan a mi, aleshores no em sembla tan bé.
Escolteu, que arribem a les dues... Ara us tanquem el micròfon i acabem d'arreglar el món. José Luis Osorio de Ciutadans, Dolors López, Clara Barbal, Paco Cerdà, Núria Marín, Guillermo Orbera, gràcies.
Gràcies.
Nosaltres que ja anem directes cap a les dues, demà hi tornem, puntuals com sempre, 12:20, Herrera en Cope Lleida, aquí, que acabis de passar un bon dimarts i 13.